Són les 8 del supermatí. Bon dia des de Pals.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Avui us despertarem intentant posar terminis a coses del vostre entorn que potser us preocupen. Ho farem a les dues entrevistes d'avui. Ja se sap que l'administració pública parlar de terminis és molt difícil perquè la burocràcia tendeix a allargar-ho tot molt. Però avui tenim ganes que els responsables polítics siguin sincers i ens diguin quan podem esperar que alguns projectes anunciats vegin la llum. Avui parlarem de totes les reclamacions educatives del Baix Empordà, que ahir us desgranava, amb el màxim responsable del departament a Girona. I també parlarem de la construcció de la nova biblioteca de Santa Cristina d'Aro. Una nova biblioteca. Això és una notícia, i sempre és bona notícia, sempre on sigui. Però volem saber quan en podrem gaudir. Us deia, esperem sinceritat. Veurem si la trobem. Són les 8 i gairebé 2 minuts. Això és el Supermatí. Transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal. De seguida repassem tota l'actualitat de l'Empordà. Abans, temps pel temps, Martí Seguer, bon dia.
Bon dia, Dani. El divendres comença amb nuvolositat de núvols alts i mitjans que ens deixaran el cel amb força estones de sol. Les temperatures força similars a les d'ahir, entre 16 i 27 graus. I al cap de setmana els núvols ens seguiran acompanyant. No ens deixaran precipitació, però els que vulgueu anar a la platja, bueno, molestarà una mica.
Vaja. Sílvia Peret, bon dia.
Bon dia.
Toni Selles, bon dia.
Què tal, bon dia.
Aquests són els titulars d'avui al Baix Empordà.
L'ecosistema de reserva de les Illes Medes funciona, però pot millorar. Ho conclouen els estudis de seguiment de la biodiversitat marina a la zona. En destaquen el benefici que la reserva aporta a les diferents espècies que s'hi troben, tot i els efectes de l'acció humana.
Preservar els ecosistemes marins i potenciar una economia blava sostenible. Aquests són els eixos de la primera estratègia marítima aprovada per la Generalitat perquè Catalunya pugui tenir una política marítima pròpia.
7 ampas del Baix Empordà perdran la gestió del menjador escolar. La nova llei de contractes impedeix al Consell Comarcal fer un conveni amb les associacions de mares i pares. Amb el nou context, el Consell entén que cal convocar un concurs.
Santa Cristina d'Aro insisteix en la prevenció contra el foc. L'àrea de medi ambient de l'Ajuntament registra entre 300 i 400 notificacions als propietaris de parcel·les brutes perquè prenguin mesures per evitar incendis.
El Festival Internacional de Torre Maria de la Bisbal arrencarà la 6a edició el proper dimecres 4 de juliol i actuaran artistes com Ferran Palau, Bicoc, Muchacho y Los Sobrinos o The Bird Yellow. Això passarà cada dimecres del juliol.
Primer concurs d'aparadors dins la 23a Fira del Circ al carrer de la Bisbal. És una proposta conjunta de la Federació de Comerciants i la Fira per dinamitzar el comerç local i la restauració de la vila durant els dies de la mostra.
Arriba el Festival Xadaro de Platja d'Aro. La 5a edició comptarà amb 18 espectacles familiars i gratuïts. Serà entre avui i diumenge.
Ja us ho dèiem, avui entrevistarem el nou delegat d'ensenyament a Girona, Martí Fonalleres, i la regidora d'ensenyament i cultura de Santa Cristina, Sònia Pujol. A més, descobrirem el Festival Rumba Palamós amb Roger Vidal. Tot això al Supermatí, que ara mateix comença quan són les 8 i gairebé 4 minuts. Gerard Escats, bon dia.
Bon dia.
Tenim novetats al voltant de la biodiversitat marítima al Baix Empordà. Els estudis de seguiment que s'han fet de la biodiversitat marina a les Illes Medes han conclòs que l'ecosistema de reserva ajuda, però pot millorar. Aquest dijous al matí s'han presentat els resultats del seguiment que s'ha fet els últims mesos. La principal conclusió és el benefici de la reserva en relació a diferents comunitats d'espècies.
El Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter compta amb una gran biodiversitat marina. Per poder conèixer l'estat actual s'ha fet un seguiment de totes les espècies que hi ha a l'entorn de les illes. Aquests estudis s'han fet d'aquesta manera després del canvi del pla que regula l'ús i gestió, que sentenciava que s'havia de fer una gestió adaptativa, és a dir, adaptar la manera de fer l'activitat als resultats. Dues de les conclusions més recurrents d'aquest seguiment tenen a veure amb la intervenció humana. Aquestes són les paraules de Narcís Coy, president del Parc de Montgrí, Medes i Baix Ter, a Ràdio Capital.
Dades afegides que tenim és que hi ha resultat
que es poden dir que tenen conseqüència directa de la intervenció humana. Per tant, aquí haurem de veure o com modifiquem la manera de fer algunes coses o com interactuem. I n'hi ha d'altres que també ja estem començant a veure que ens venen més per temes de canvi climàtic.
Aquesta intervenció humana, però, queda contrastada amb la regulació actual. Durant la presentació s'ha destacat que, tot i l'efecte humà a les medes, s'està creant una zona de reserva que funciona per les espècies instal·lades. Alguns éssers estan molt millor aquí que en altres indrets, però tot això encara pot millorar. El cas més sorprenent són les comunitats de corall, que es diferencien d'aquelles en perill per les noves llicències de pesca. Els estudis de seguiment, però, començaran una nova etapa. A partir d'ara es contractaran de manera quadriennal per poder fer un millor seguiment de l'ecosistema de les Illes Medes. Amb aquest projecte es demostra una manera de treballar col·laborativa entre les administracions, els estudiosos de la Universitat de Barcelona i les empreses.
I millorar la relació social amb el mar i potenciar una economia blava sostenible. Aquests són els principis de la primera estratègia marítima sectorial de Catalunya, aprovada aquesta setmana per la Generalitat. Comportarà una nova manera de fer que integrarà totes les polítiques dels diferents departaments i agents relacionats amb el mar. Això és una crònica d'Antoni Celles.
L'objectiu és desenvolupar l'economia blava de manera sostenible i harmònica, mitjançant una gestió integrada de les activitats sectorials que impacten sobre l'espai marítim català. L'estratègia té com a horitzó l'any 2030 i gira al voltant de quatre àmbits d'actuació. Són el desenvolupament sostenible, la preservació dels ecosistemes marins, la millora de la qualitat de vida i una governança innovadora i operativa. El full de ruta proposa un primer pla estratègic multianual fins al 2021, amb 89 línies estratègiques d'actuació concretes que desenvoluparan els diferents departaments de la Generalitat i altres actors. La governança de l'estratègia marítima de Catalunya l'assumirà el Consell Català de Cogestió Marítima. Aquest ens seguirà un esquema de cogestió amb la participació de tots els agents amb interessos en els diferents àmbits marítims. El disseny i metodologia del Consell Català de Cogestió Marítima es definirà en un decret que hauria d'estar enllestit a finals d'any.
David Parreño, bon dia.
Bon dia.
Set AMPAs del Baix Empordà deixaran de gestionar els menjadors escolars per l'aplicació de la nova llei de contractes del sector públic. Amb el nou text, els serveis jurídics del Consell Comarcal entenen que cal convocar un concurs i que, per tant, no es poden reeditar els convenis que s'havien firmat amb les associacions de famílies.
És un problema que es repeteix en diferents comarques. El president del Consell Comarcal, Joan Català, assegura que simplement és una qüestió de legalitat.
No es tracta d'una voluntat política, així ho hem dit a totes les associacions, AMPAs i IAFA, de les escoles afectades. Per tant, és una situació tècnica de bloqueig jurídic, d'impossibilitat de fer nous convenis amb les associacions.
El Consell Comarcal va convocar l'any passat un concurs per a la resta de les 31 escoles a la comarca on l'AMPA no gestiona el menjador. Aquest concurs ja preveia l'opció d'incorporar nous menjadors i, com que té una vigència de 2 anys, el curs vinent s'hi afegiran les escoles afectades. Per això, l'equip de govern de Convergència del PSC ha tombat una moció per la gestió dels menjadors escolars per part de l'AMPA. Esquerra, la CUP i Iniciativa hi van votar a favor perquè creuen que s'ofereixen millors productes. Ho explica el portaveu copaire Carles Ventura.
Es perd, en part, la gràcia que té, en aquest cas, el menjador de Torroella, que al fer la gestió directament des dels AMPAs, els productes són tots de proximitat, són del poble, són productes de primera qualitat i sempre des del poble.
El servei de menjador al Baix Empordà està dividit en 2 lots, en 2 parts, que són les que surten a licitació. A la zona nord l'ofereix Catering Vilanova i al sud una empresa anomenada Eurest. Pels propers anys, el Consell Comarcal es planteja fragmentar aquests lots perquè empreses més petites puguin optar al servei.
Moltíssimes gràcies, David. L'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro i la policia local han fet prevenció de cara a possibles incendis, unes mesures destinades a protegir la població i el medi ambient ara que augmenten les temperatures. Anna Pujol, bon dia.
Bon dia. Entre 300 i 400 actes de notificació als propietaris de parcel·les brutes per tal d'evitar incendis. Aquesta és la xifra anual que registra l'àrea de medi ambient de Santa Cristina d'Aro i que es va fer pública durant la jornada de prevenció i autoprotecció que va tenir lloc aquest passat dissabte. El manteniment de les finques brutes i les franges de protecció perimetrals són dues de les mesures més importants per combatre l'expansió del foc. En cas que el propietari no netegi la seva finca, se li obre un expedient disciplinari i seria el propi ajuntament qui s'encarregaria de la neteja si el veí no reaccionés. Els agents rurals i la unitat de bombers de la zona remarquen la importància de netejar les finques a causa de la facilitat d'incendi. Durant els últims anys, la participació ciutadana per evitar focs a la zona ha augmentat, segons afirma la policia local de Santa Cristina. Alhora, aquests voluntaris han rebut més recursos, com eines, vehicles o formació.
Són les 8 i 10 minuts, ara mateix tornem.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes
autors
de sis. Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
A Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Amb el... Subscriu't al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà. Supermatí a Ràdio Capital, amb Dani Cortés.
Senyor Martí Fonalleres, molt bon dia.
Bon dia.
Parlem avui, que és de divendres 15 de juny, amb el director dels Serveis Territorials d'Ensenyament a Girona. El senyor Fonalleres és el cap de l'oposició de Calonge, d'Esquerra Republicana, i és el nou director dels Serveis Territorials d'Ensenyament. El regidor Calongí substitueix Josep Polanco perquè ara el Departament d'Ensenyament passa en mans dels republicans. Fonalleres presideix la secció local d'Esquerra Republicana. Té més detalls en David Parreño.
A més, el nou director adjunt al territori és Xavier Vilà, que des del 2012 ha estat el director de l'escola l'Olivar Vell d'Esclanyà, a Begú. En aquest cas, Xavier Vilà va ser regidor de Palafrugell i conseller comarcal.
Senyor Fonalleres, podem dir que avui parlem amb qui és els ulls del conseller de Josep Bargalló a les comarques de Girona, és a dir, quina és la funció concreta del delegat territorial d'ensenyament?
Sí, abans volia fer un aclariment. No sóc el president de la secció local de Sant Antoni i Calonge. Sóc el president de la comarcal d'Esquerra Republicana al Baix Empordà.
Sí, sí, de fet això és el que... hem dit la secció local, sí, disculpi. He dit la secció local, volia dir la secció comarcal. Sí, sí, ho tenia ben escrit aquí, però m'he equivocat a l'hora de llegir-ho. Sí, sí, té tota la raó, secció comarcal del Baix Empordà. Dèiem això, quina és la funció concreta del delegat territorial?
Bé, que funcioni tot l'engranatge organitzatiu del món de l'ensenyament. Evidentment, des de l'escola més petita a l'escola més gran i tots els organismes que hi ha al voltant d'aquest món educatiu.
Ahir dèiem que el nou delegat d'ensenyament tindrà molta feina perquè tenim molts fronts oberts del Baix Empordà, que potser era una sort que l'escollit fos del Baix Empordà. Si li sembla, miri, jo li puc plantejar diferents qüestions, diferents problemàtiques, per fer-ho àgil, diferents problemàtiques que tenim plantejades al Baix Empordà relacionades amb els serveis educatius, i vostè em diu això, com està la situació i quan s'espera que es pugui resoldre. Li sembla bé?
Bé, evidentment, però és el quart dia que estic, vull dir que encara estic aterrant, però ja. Bé, intentarem fer-ho, sí.
Vinga, sí. Doncs miri, per exemple, a Verges, les famílies de l'Institut d'Escola demanen un nou edifici per l'escola. És evident que la situació ara mateix a l'edifici actual, que està dividit en dos i que té una carretera enmig, és penosa. Quina és la situació en la construcció d'un nou edifici a Verges?
Bé, el cas concret de Verges l'he seguit per les informacions que han anat arribant aquests dies, és a dir, sense tenir aquesta responsabilitat, i el que tinc, bueno, és informació de primera mà, però en qualsevol cas el que jo faré molt aviat serà una reunió amb els afectats, tant de Verges, la qual cosa vol dir l'Institut d'Escola com a primer afectat, l'alcalde de la població, però també els altres alcaldes que porten mainada en aquest centre. Llavors, crec que aquest primer contacte serà molt aviat. Vaja, avui mateix intentaré fixar el dia i en parlarem. Veurem quina és exactament la situació i quines són les possibilitats. El que es farà serà donar continuïtat a la feina feta fins a aquest moment, però en qualsevol cas primer tindrem aquest contacte.
Per altra banda, algunes famílies del Baix Empordà, i en algun cas és a Calonge i Sant Antoni, demanen un horari continuat per als seus fills, perquè ara mateix tenen un horari que, segons ens van explicar aquí al Supermatí, vam convenir que era un pèl estrany. Qui decideix els horaris de les escoles i quines opcions hi ha per canviar-los?
L'horari de l'escola l'escull el Consell Escolar del centre. És a dir, que si algun pare considera que té un horari estrany al centre, en tot cas, qui s'ha de remetre és el president d'aquest Consell Escolar, que és el director del centre, i a veure si ho poden resoldre allà. L'horari té un ampli marge des de les 8 del matí fins a les 6 de la tarda, si no vaig errat. Per tant, es pot ajustar perfectament. Jo conec horaris absolutament diferents, alguns que són molt, diguem-ne, molt cohesionats, altres que comencen més aviat, molt aviat al dematí, en fi, hi ha moltes possibilitats.
És a dir, aquí el departament aquí no hi té res a dir, llavors.
Sí que hi té a dir. En el calendari escolar queda previst quin és el marc horari, i dins d'aquest marc horari el Consell Escolar del centre pot escollir quin vol fer.
Per tant, aquí podríem dir que podria ser que el Consell Escolar no tingués més opció, és a dir, que depengui, que de fet ens ho explicava la portaveu de les famílies quan la vam entrevistar aquí al Supermatí, que ells esperaven formar part d'una prova pilot, o que s'acabés una prova pilot perquè s'apliqués a més centres aquesta jornada continuada.
Entenc que... A veure, aquí hem de diferenciar dues coses. Una, la jornada continuada, en parlarem després. L'altra, la immensa majoria de centres que no fan jornada continuada, perquè els que fan jornada continuada em sembla que són una vintena a tot Catalunya. Per tant, la immensa majoria de centres fixen els seus horaris dins d'aquest marc màxim i mínim, diguem-ne, no? Hi ha centres que comencen a 9:45, ells sabran per què, hi ha centres que comencen a 9:45, hi ha centres que a les 4 de la tarda han acabat perquè ja han fet les 5 hores diàries repartides de la manera que volen, no? Per tant, això és una decisió del centre. L'altra qüestió de la jornada compactada és diferent. Es va establir un pla pilot fa uns anys, no me'n recordo exactament quan, en què una vintena d'escoles de Catalunya, i concretament al Baix Empordà n'hi ha diverses, cosa curiosa perquè representen poder un 30 o un 40%. Hi ha la d'Esclanyà, la de la Llobrega, si no recordo malament, les dues de Platja d'Aro i Santa Cristina. Aquestes escoles fan un horari compactat que normalment és de 9 a 2, fan les 5 hores seguides, i el pla pilot aquest acaba, si no vaig errar també, perquè és que jo no en tinc cap, ara parlo encara com a instructor, me refereixo que no n'he tingut cap durant aquests anys com a responsable directe. I del 2019 doncs s'acaba aquest pilotatge i després es decidirà què es fa o què es deixa de fer. Hi ha hagut molts centres amb moltes poblacions, i no només aquí a Calonge i Sant Antoni, que es va fer una jornada, diguem-ne, de protesta l'últim dia en què hi havia classe a la tarda, si no recordo malament, el dia 4 de juny. N'hi ha hagut altres llocs, a Palamós, però de sol·licituds o de reivindicació n'hi ha hagut, i d'una forma molt, molt important, poblacions tan grans com Lloret, Blanes i altres, no?
Sí.
En aquest moment la situació és la de esperar al final del pilotatge, fer-ne una valoració i ja està. L'any que ve la situació serà siguent la mateixa. I repeteixo, fins que no s'acabi aquest pilotatge i es faci una valoració, no es preveu un canvi.
El que ve a dir vostè és que a la jornada contínua de moment encara no s'hi poden acollir perquè ha d'acabar el pla pilot, el que sí que poden parlar amb el centre per, si tenen problemes amb l'actual horari, que el canviïn segons els marges que ofereix el departament.
Sí, senyor, exactament.
Sí, això.
El calendari que va sortir, si mal no recordo, el dilluns d'aquesta setmana, en allà hi ha, doncs, les diferents possibilitats. Per exemple, si algú vol un centre a prova, començar a les 8:45 i acabar a les 12 del migdia, i a la tarda començar a les 2 i acabar a 3:45, doncs entraria dins de la perfecta normalitat, perquè em sembla que el mínim marge que hi ha d'haver entre l'acabament del matí i el començament de la tarda són les 2 hores, i aquest seria un horari factible. Altra gent prefereix començar a 9:45, i és clar, lògicament, llavors la tarda és la sortida de la tarda.
Uh-huh. Anem a Vall-llobrega, que ja tenim aquí una reivindicació històrica, si més no, perquè fa molts d'anys que reclamen deixar els barracons i construir una nova escola, que en principi, segons algunes informacions, ja tindria una partida pressupostària a la Conselleria d'Ensenyament. Això és així? Tenim dates de quan podrà començar aquesta construcció?
El que en aquests moments sé, si no vaig errat i encara em vaig estar parlant, és que s'està redactant el projecte.
S'està redactant
aquesta
el projecte.
Aquesta seria la situació. Vaig parlar també abans d'ahir amb l'alcalde, el senyor Rufino Guirado, i ahir vaig parlar amb la directora. Uh-huh. I la meva idea és també, doncs, de fer una visita allà i veure realment quina és la situació.
Uh-huh. D'acord. I la construcció de la nova escola Fanals a Platja d'Aro, que també estava pendent que hi hagués govern a la Generalitat, això, tenim data prevista?
No. Aquí encara no n'hem parlat, i com dels altres dues sí que puc donar referència, aquesta de moment encara la tinc allà en el calaix per començar-ho a mirar.
Tornem un moment a Vall-llobrega, que em demanen que l'insisteixin, simplement en termes que, vull dir, que la gent pugui entendre millor quin és el pas en què es troba ara mateix l'escola de Vall-llobrega, és a dir, si s'està...
Redacció del projecte.
Si s'està redactant el projecte, això vol dir que la Generalitat està definint quines característiques ha de tenir aquesta nova escola per després... Sí. Poder escollir quina empresa la construirà.
Exactament, s'haurà de fer la licitació i després fer la construcció. Uh-huh. Aquest seria el procés.
Uh-huh. I això quant de temps ens pot dur?
Ho ignoro absolutament. Parlar de terminis en aquesta qüestió i quan encara tens un 10% de la informació és un risc, i quan tens el 100% també ho és, però ho és menys. Parlar de terminis ara és fer volar coloms. Si dic un termini curt, tothom s'ho creurà, si dic un termini llarg, tothom se queixarà. En realitat és que no podem parlar-ne.
El que
és evident és una cosa. Quan l'administració comença a caminar, allò s'acaba fent. Si ara estem a la redacció del projecte, l'única cosa que hem de fer és aprovar aquest projecte, licitar-lo i tirar-lo endavant. Si no hi hagués redacció, estaríem en una situació molt més precària. No vull pas ser especialment optimista, però el fet de que estiguem redactant el projecte indica com a mínim una manera de fer que vol dir que estem caminant.
Senyor Fonalleres, com ha afectat l'article 155 al Departament d'Ensenyament a Girona? És a dir, hi ha hagut projectes com els que hem estat explicant avui que s'han aturat pel 155?
No s'han aturat pel 155, però la paràlisi és evident. Hi ha hagut una... És a dir, les actuacions que hi podria haver previstes, com a mínim, s'han ralentit o algunes poden haver curat. Hem de tenir una cosa molt clara, i és que estem treballant en pressupost del 2017. Per tant, no estem en el millor de les possibilitats que podria tenir qualsevol departament.
I senyor Fonalleres, una última pregunta. Vostè, que és el president de la secció comarcal d'Esquerra Republicana, és regidor a Calonge i cap de l'oposició, després d'aquest nomenament, hem d'entendre que deixarà algunes de les responsabilitats a nivell local i comarcal, o es poden combinar?
De moment no està previst que deixi res. En tot cas, veurem si realment la feina requerís tant de temps i fos incompatible des d'un punt de vista horari, perquè no té cap altre d'incompatibilitat això, doncs després evidentment m'ho plantejaria, però em sembla que tant una cosa com l'altra, tenint en compte que el nostre és un treball en equip, doncs requereix de la meva aportació, però no només de la meva aportació.
Cara a les eleccions municipals, tornarà a ser el cap de llista d'Esquerra Republicana?
Això és una qüestió que haurà de decidir en el seu moment la secció local, i per tant, evidentment, en tindré coneixement.
Però vostè no, vull dir, vostè no es descarta per...
Bueno, jo penso que en aquests moments, no parlant-ne d'això, és no dir res, no? Vull dir, ho veurem, ho valorarem i farem el que hagin de fer.
Senyor Fonalleres, avui hem parlat amb en Martí Fonalleres, director dels Serveis Territorials d'Ensenyament a Girona. Moltíssimes gràcies per ser avui al Supermatí.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per trucar.
I ja li avanço que totes aquestes coses que ens han quedat pendents les anirem resolent en els propers mesos i seguirem preguntant per tot això. Moltíssimes gràcies i que tingui molt bon dia.
Molt bé, molt bé. Ara quan arribi allà, una d'elles ja hi començaré a posar fil a l'agulla.
Perfecte, moltes gràcies.
Molt bé.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Estem escoltant The Bird Yellow, un gran artista que ens agrada moltíssim a Ràdio Capital, i us ho expliquem perquè ens hem de saludar amb Pedro Ruiz. Pedro, bon dia.
Hola, molt bon dia.
A la Bisbal aquest juliol tindrà lloc la 6a edició del Festival Internacional de Torre Maria. Això passarà cada dimecres de 8 del vespre a 12 de la nit. El festival combina música i gastronomia i és gratuït.
El 4 de juliol arrencarà aquesta nova edició. Novament ho organitzarà el col·lectiu Indivendres. I actuaran en aquesta ocasió Ferran Palau, Vico Kay, Muchacho i Los Sobrinos, Intana, The Bird Yellow, Peret Retes, Daniel Lumbreras o De Sousa. Així explica la fórmula d'èxit d'aquest festival un dels membres d'Indivendres, Adrià Cortadellas.
Aquest any seguirem la mateixa fórmula, perquè la fórmula funciona, i és això, doncs, doble concert i un servei de restauració de proximitat, que la majoria són restaurants de la Bisbal o Rodalies. I res, vull dir, això, sopar a la fresca, entrada gratuïta amb donació voluntària, és molt important la donació voluntària, perquè al final que tothom doni el que pugui, però sí que ens interessa que això, vull dir, que al final no tot és consumir la barra, si algú pot donar alguna cosa.
D'altra banda, els establiments que participaran en els serveis de restauració són Cala Pilar Domingo, Cafeteria El Boquet, El Mar de Tasmània i Catering Cabell d'Àngel.
I més festivals. Eugènia Güell, bon dia.
Bon dia.
Avui comença el Festival Xalaro de Platja d'Aro. 20 espectacles, 18 d'ells gratuïts, com sempre, música, titelles, animació al carrer, i en total arriba a la 5a edició.
I aquest any, com a novetat, s'estrena la gincama On és en Xalarí, que és la mascota del turisme familiar de Platja d'Aro. Els participants hauran de buscar-lo dibuixat per diversos endrets del municipi, però de totes maneres les principals localitzacions seran, com sempre, al Passeig Marítim i a la Plaça Major. Aquest any el festival compta amb The Humphries Quartet, Guillem Albà i La Mare Bunta, i a més amb el concert de 25 anys dels Gossos, entre d'altres. Es tracta del primer festival dedicat al públic Bàsic Familiar de la Costa Brava i s'allargarà fins aquest diumenge 17 de juny.
I encara més cultura. A la Bisbal han impulsat el primer concurs d'aparadors dins la Fira del Circ del carrer. Anem fins a la Bisbal, Manel Magrinyà.
El primer concurs d'aparadors dins de la 23a Fira del Circ al carrer de la Bisbal d'Empordà és una proposta conjunta de la Federació de Comerciants i la Fira per tal de dinamitzar el comerç local i la restauració de la ciutat amb una millora de l'ambientació de la Bisbal durant els dies de la Fira del Circ al carrer. El termini d'inscripció per als comerços interessats acaba el 25 de juny i la decoració, relacionada amb el món del circ i l'afegit d'un cartell de la Fira del Circ al carrer, haurà d'estar visible a partir del 29 de juny. Les bases i els premis del concurs per a participar-hi es poden consultar a través del web de la Fira del Circ al carrer i de la Federació de Comerç, i el guanyador es donarà a conèixer el dissabte 7 de juliol dins el marc dels actes del Mercat de Nit de la Federació de Comerç de la Bisbal.
Moltes gràcies, Manel Magrinyà.
Supermatí a Ràdio Capital, amb Dani Cortés.
Són les 8 i 31 minuts i és el moment del comentari amb l'escriptora Rosa Regàs.
Encara que entre més o menys el 48% dels catalans n'hi ha uns quants que els és ben igual el que passi a la resta de la península, som molts els que pensem que quan millor vagi allà, millor anirem aquí si tenim la sort que aquí també anem millor. El fet és que Espanya ja té un nou president i un nou govern. Els del PP, que s'han pres tan malament lo de la moció de censura, diuen que aquest govern no és el resultat de la voluntat del poble, perquè no ho és, no és el resultat d'unes eleccions i, per tant, no és legítim. Es veu que no recorda que, segons diu la Constitució, el Parlament representa el poble que ha votat en les últimes eleccions. Per tant, no és Pedro Sánchez qui ha enviat el PP i a tots els seus a casa, sinó el país sencer en la veu dels seus representants, que per majoria absoluta han decidit que se'n vagi per la seva relació o falsa ceguera amb la corrupció i per la sentència que condemna el Partit Popular d'haver-se beneficiat d'aquesta corrupció. Les coses així, el nou govern és un govern amb majoria de dones, 11 dones i 6 homes. El cas és que tenim un govern de dones, totes elles expertes i preparades. Ja ho sabíem, que les dones estaven ben preparades. Només cal veure les qualificacions de final de carrera de la majoria d'elles, que ja des de fa molts anys. Aquestes, a més, tenen la vida organitzada i han obtingut un reconeixement important per la seva feina. Però a mi, a més de tots els avantatges que porten les dones per l'experiència d'eficàcia que arrosseguen fa mil anys, encara que no se'ls hagi reconegut ni pel poder ni menys encara per la societat, a mi el que més m'agrada és que, sent totes més o menys de la mateixa edat i amb una vida laboral resolta, cada qual a la seva manera, són totes completament diferents. I això, al mirar les fotos i comparar-les amb la grisor de governs anteriors, dona, almenys a mi, una mena d'amplitud de mires, d'alegria, de sensació, de llibertat, com si aquesta diferència fos una mena de graciosa metàfora del que podrien ser els seus fets. És clar que encara no sabem com respondran els brutals atacs de l'inestimable, de l'inefable senyor Hernando, i a d'altres que sembla que la ràbia se'ls mengi per no estar al govern, un lloc que creuen que els pertany per dret diví, igual que s'ho pensava la Marta Ferrusola quan Convergència i Unió va perdre les primeres eleccions. No som tan diferents, si ens hi fixem una mica. Diuen els llibres molt antics, fins i tot els sagrats, que després de 7 anys de misèria venen 7 anys de riquesa, entenent per misèria la ceguera, la sequera, i per riquesa les pluges constants i beneficioses. Com ara, diguem-ne, com el que està passant ara. Doncs potser també això seria una metàfora que voldria significar que després de 7 anys de sequera política, de veure com ens treuen els nostres drets més estimats, de no saber mai què ens passarà i, sobretot, de manca d'esperança en la justícia i la política i d'un avorriment profund, ara vindran 7 anys amb mil dificultats, és clar, això ja es veu, però només que es deroguin les lleis sinistres amb les que el PP tantes vegades acompanyat per Ciu. Es va armar per imposar la seva voluntat i dirigir el seu interès només en benefici dels rics. I unes quantes mesures més, és evident, totes elles elementals. I si a sobre fem un esforç i creiem el que diuen els llibres antics, tornarem a tenir fe i esperança en la política, encara que només sigui una miqueta de res. Tornarem a ser ciutadans, sense por al sentit crític, que en els darrers anys ha desaparegut de la nostra vida pública, tant aquí com allà. I anirem veient com allò que semblava que havia sortit malament, de tot de cop apareixeria el sol després de la pluja i sortiria millor, com tot de cop ha aparegut Guirau, el nou ministre, inestimable ministre de la Cultura. És difícil i és poc comparat amb el que necessitem, però jo amb aquest començament ja hi firmaria.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I quan són les 8 i 36 minuts, anem als esports. Perquè repassem les activitats esportives que ens esperen aquest cap de setmana al Baix Empordà, a l'Estartit. Més concretament, comença avui la segona regata de vela clàssica Costa Brava. Bon dia, Alba Cabrera, dona'ns més detalls.
Bon dia, Dani. Aquest cap de setmana l'Estartit acull la segona edició de la regata vela clàssica Costa Brava, una competició organitzada pel Club Nàutic Estartit que comprèn de divendres dia 15 de juny a diumenge dia 17 de juny, jornada en què tindrà lloc l'última prova. Aquesta regata està considerada com el campionat de Catalunya d'embarcacions clàssiques i d'època. A més, l'edició d'enguany servirà per inaugurar la temporada de regates de clàssica a Espanya. Un total de 9 embarcacions que daten des de 1926 fins al 2003 formaran part d'aquesta regata amb 3 participants més que la darrera edició. Com a novetat, en aquesta ocasió els turistes i curiosos que vulguin seguir la prova podran gaudir de les embarcacions de més a prop, ja que la regata partirà del moll central de l'Estartit.
I Alba, seguim amb més programació esportiva aquest cap de setmana, però ara a Sant Feliu de Guíxols. L'escola de futbol Sant Feliu organitza el 29è Torneig de l'Amistat i també a la localitat santfeliuenca, i seran presents aquest cap de setmana competicions d'altres esports, oi?
Doncs sí, Dani, el tradicional Torneig de l'Amistat de futbol base de l'Escola de Futbol Sant Feliu arriba a la seva 29a edició aquest dissabte i aquest diumenge. Un torneig on les categories Benjamí i Alaví del club santfeliuenc disputaran aquesta competició amistosa de 9 del matí a 2 del migdia durant aquests 2 dies. Cada any són més els petits futbolistes que participen d'aquestes jornades, que ja són una tradició anual del club de Sant Feliu de Guíxols. Però, com bé has dit, Dani, també hi ha altres activitats esportives aquest cap de setmana a Sant Feliu de Guíxols. Dissabte 16 de juny, a les 8 del vespre, se celebrarà a la plaça del Puig el Festival de Taekwondo a càrrec del club de Taekwondo A Punt. I diumenge a les 9, el Motoclub Costa Brava organitza el trial social a la zona municipal de Trial, i també diumenge de 8 a 2 la Matxacuca Associació Esportiva fa la Indiquetes Adventura Reis a l'Avinguda S'Agaró i Jardins Juli Garreta.
Doncs ara mateix són les 8 i 38 minuts. Carreguem els esports i anem a una entrevista. Us dèiem que estàvem pendents de parlar amb la Sònia Pujol, regidora d'Educació i Cultura de l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro. De moment no hem estat capaços d'establir aquesta comunicació, però tenim una altra notícia molt important per explicar-vos, i té a veure amb la cultura. Avui parlem amb en Roger Vidal, que és l'organitzador del festival Rumba Palamós. Senyor Vidal, molt bon dia.
Hola, bon dia.
El Rumba Palamós es consolida com un dels festivals imprescindibles de la Costa Brava i el primer que aposta com la rumba com a senya d'identitat, eh?
Sí, evidentment, amb el nom ja ho estem dient tot, no? És un festival de rumba catalana,
però també buscant una mica l'ampli sentit d'aquest gènere tan propi nostre, de la nostra música, perquè amb tota la programació, evidentment, hi ha grups rumberos de tota la vida, no?, que podem trobar els patrons clàssics de la rumba catalana, però també el que s'intenta fer amb aquesta nova edició és obrir una mica el gènere, introduir algunes propostes musicals que també tenen la rumba com un dels seus ritmes, però que també impliquen altres ritmes més gipsis, com podrien ser, per exemple, a la zona de jugular.
A veure, repassem això. Dates. Es celebra des del 13 de juliol fins al 3 d'agost.
Exacte. Sí, cada setmana tenim un concert. Això serà tots els divendres, un concert gratuït. Després sí que hi ha el dia 21 de juliol, que és un dissabte, que tenim un concert familiar. Per tant, són tot, pràcticament són, doncs això, unes setmanes on Palamós viurà la rumba de ben a prop.
I en quines localitzacions?
Les localitzacions són vàries. El que hem intentat buscar, i això també, evidentment, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palamós, el que s'ha intentat fer és trobar uns llocs que estiguin prou ben situats i adaptats a cada concert. Tindrem dos escenaris al Passeig del Mar, un més a la zona més cèntrica del passeig, una a la zona de la Petanca, després tindrem un escenari a Plaça Catalunya i després l'altre escenari és en el Parc del Convent dels Agustins.
Uh-huh. Repassem el cartell, ja hem fet un avançament, però això, tindrem, per exemple, l'Andri i la FM, Banana Beats, sí. Jaume Ibars, Hora de Juglar o Dijous Paella.
Sí, exacte, són la programació musical per a aquest any. El que intentem és això, és des de l'Andri la FM, que és un grup totalment rumbero que ens farà versions de tota la vida de la rumba catalana, amb grans professionals de dalt de l'escenari, perquè tenim músics de Sabor de Gràcia, d'Ai-Ai-Ai, de Muchacho. Tenim tots aquests músics de l'escenari i els tindrem a Palamós. Fins a una cosa més distant, que podria ser fins i tot l'animació infantil de Jaume Ibars, però que Jaume Ibars té una relació molt pròxima amb la rumba, i és que és l'ex-líder del Rauxa, que va ser un dels grups rumberos més importants que hem tingut.
Mm-hmm. Li anava a preguntar per on es poden comprar les entrades, però m'indiquen que tots els concerts són gratuïts.
Exacte, sí, això és un altre potencial que té el Rumba Palamós, és que tots els concerts són gratuïts, són oberts al públic, i a més es fan amb uns horaris que creiem que són molt còmodes per tot el públic, és una proposta molt transversal, perquè tots els concerts són gratuïts, es fan els quarts d'11 al vespre, a ple mes de juliol, per tant vol dir que és una molt bona proposta per tota aquella gent de Palamós i de la comarca que els vespres d'estiu vulgui passejar-se.
Molt bé, doncs Roger Vidal, organitzador del Festival Rumba Palamós, moltíssimes gràcies per ser avui al Supermatí.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
I que vagi molt bé aquest festival.
Gràcies.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I quan són les 8 i 43 minuts, ara és el moment de l'actualitat general amb l'Alba Legide. Alba, bon dia.
Bon dia.
El conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Ernest Maragall, vol reobrir les delegacions immediatament a les grans ciutats europees i als Estats Units. Maragall diu que les oficines estaran operatives com a màxim en dues o tres setmanes i en la majoria dels casos amb els anteriors delegats.
En concret, Maragall ha parlat de tornar a tenir representacions a ciutats com Londres, Roma, Berlín, Nova York o Washington, i també a Suïssa, i fer-ho immediatament. Maragall ha explicat que la seva intenció és que hi hagi continuïtat al capdavant de les delegacions. És a dir, que en la majoria dels casos, els delegats cessats pel govern espanyol puguin recuperar la feina.
Disculpa, Alba. El jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, diu que no té competència sobre els trasllats de presó i recorda que és decisió d'institucions penitenciàries, és a dir, del Ministeri de l'Interior. El pronunciament arriba després que el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, s'ha mostrat disposat a traslladar els presos, però ha afirmat que cal l'autorització del jutge.
El magistrat ho afirma en una interlocutòria on rebutja la llibertat de Forcadell, Romeva i Junqueras, i on els empresonats li plantejaven com a mesura menys greu ser traslladats a presons catalanes. El pronunciament del jutge arriba precisament el mateix dia que el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, es va mostrar disposat a traslladar els presos, però afirmant que la decisió era del jutge, que ho havia d'autoritzar.
I Ferran López renuncia a seguir exercint com a cap dels Mossos d'Esquadra. El conseller Miquel Buch encarrega el director general de la policia que obri un període d'anàlisi de l'actual estructura del cos.
El conseller Miquel Buch li ha acceptat la renúncia, que el comissari ha justificat perquè l'acceptació del càrrec que l'octubre va ser temporal i limitada al període que s'obria amb la nova dependència governativa i que amb la constitució d'un nou govern es posa fi a aquesta temporalitat.
I Teresa Cunillera substituirà Enric Millo com a delegada del govern espanyol a Catalunya. Cunillera forma part de la facció propera a Miquel Iceta, va formar part dels defensors del no a la investidura de Rajoy, que va dur el Partit Socialista de Catalunya a trencar la disciplina de vot del PSOE.
Es tracta d'una dirigent amb anys d'experiència, ja que va entrar com a diputada al Congrés l'any 1982. L'etapa més llarga a la cambra baixa espanyola és la que va desenvolupar del 1996 al 2015.
Moltes gràcies, Alba. I quan són les 8:46, ara sí, volem parlar amb la Sònia Pujol, regidora d'Ensenyament i Cultura de l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro. Senyora Pujol, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Dèiem que volíem parlar amb vostè perquè fa uns mesos que ja tenim sobre la taula aquest projecte de la nova biblioteca de Santa Cristina d'Aro. Serà un edifici d'uns 1.000 metres quadrats amb zones de patis i estarà entre els carrers Pere Geronès i Joan Casas i Arxer. No sabem, però, ni quan començaran les obres, ni quan estarà oberta, ni tampoc com s'articularà aquest procés participatiu per escollir les característiques, és a dir, com integrarà aquest nou projecte les decisions que han pres els ciutadans en el procés participatiu. Per això volem parlar amb Sònia Pujol, regidora d'Ensenyament i de Cultura de Santa Cristina. Senyora Cristina, fa unes setmanes explicàvem a Ràdio Capital que l'Ajuntament estava pendent d'unes subvencions perquè el projecte avancés. Això ha arribat, han arribat aquestes subvencions?
Sí, a veure, us he explicat. De fet, el procés participatiu ja hi ha estat abans d'aquest projecte bàsic. Ara tenim el projecte bàsic, que l'havíem de tenir justament ara perquè havíem d'entregar la factura per rebre una subvenció per pràcticament el 40% del cost del projecte bàsic, i ara doncs s'està encarregant el projecte executiu i la direcció d'obres, que esperem tenir-la abans de final d'any. Un cop tinguem el projecte executiu, llavors ens tocarà anar a córrer administracions a veure si aconseguim finançament. Aquesta és la idea, vaja.
Anem a l'origen. Per què és necessari aquest nou edifici per la biblioteca?
De fet, com que tenim més de 5.000 habitants, ens toca tenir una biblioteca. És a dir, és un dels serveis obligatoris que té l'Ajuntament de 5.000 habitants. Uh-huh. Val? Llavors, sí que tenim biblioteca, però té moltes mancances, sobretot a nivell d'accessibilitat, perquè està situada a l'edifici de l'antiga escola municipal. També queda una mica allunyat del centre, que això fa que els nanos, justament ara que tenim jornada compactada des de fa dos cursos, a les tardes els hi costa venir a la biblioteca. Abans era un lloc molt, molt proper a l'escola i a totes les tardes venien. Llavors ens vàrem plantejar que, escolta, alguna cosa havia de canviar, no? I el que primer havia de canviar era la biblioteca. Això va coincidir, justament, amb que va ser la demanda de processos participatius més votada per la ciutadania. Llavors, sí o sí, ens hi havíem de posar a construir aquest equip. Vàrem encarregar cinc petits esbossos a diferents despatxos d'arquitectura que teníem constància que havien treballat i amb èxit la construcció de diferents biblioteques, que per això també ens van assessorar el Servei de Biblioteques de la Diputació i de la Generalitat de Catalunya, i sobre aquests cinc projectes, més el que ja existia a la casa, que havia estat elaborat en l'època d'en Ricard Herrero, ens vàrem reunir tot un grup d'experts en els que hi havia, per exemple, gent de l'ICAEN, de l'Institut Català d'Energia, gent del Servei de Biblioteques de la Generalitat i d'Arquitectura, gent també dels propis serveis tècnics municipals, i en varen descartar quatre. Llavors en varen quedar dos, que van ser els que la ciutadania va votar. I d'aquests dos, el que ara tenim el projecte bàsic és un d'aquests, que és el que va guanyar.
Per tant, la ciutadania va escollir entre aquests dos projectes. No és que la ciutadania portés idees sobre com...
Sí, sí. Justament els dos projectes que van quedar sobre la taula eren dos projectes que es basaven en dos tipus de biblioteca molt diferents. Uh-huh. Un projecte era d'un tipus de biblioteca més a l'ús, més tradicional, d'una sola planta, d'una sola àrea, no, d'un sol espai, compartimentat amb diferents taules i tal, i el projecte que va guanyar justament és un projecte de biblioteca bastant diferent, en què el moviment és circular, val? I que té un espai lat, que això tampoc sortia en el programa funcional, però la ciutadania ho va veure com un espai molt, molt interessant, en el que s'hi poden fer petits concerts o petits tallers de diferents tipus d'arts, no? Tant de pintura com de cistelleria, per exemple, no? I justament aquest va ser el projecte que es va triar. El projecte original tenia quatre desnivells, la ciutadania va demanar que només n'hi hagués dos, és a dir, que la participació ciutadana també va ser en aquest moment abans d'encarregar el bàsic, de dir, sí, aquest projecte ens agrada, però tot i això hi volem fer unes quantes esmenes. Una altra de les esmenes que es va fer va ser poder tenir un espai dins de la part de fons general, un espai d'estudi més reclòs, és a dir, una sala en la que hi puguin cabre 6 o 7 persones per poder estudiar en grup, però amb un espai més reclòs. I totes aquestes coses ja s'han demanat en el projecte bàsic que s'esmenin.
D'acord. Molt bé. Això, clar, vull dir, s'ha redactat aquest projecte bàsic, ara suposo que s'ha d'escollir, ha de començar el procés d'adjudicació de les obres...
De fet, el projecte bàsic executiu i direcció d'obres va sortir a licitació tot d'un plegat, és a dir, serà la mateixa empresa que va fer el bàsic la que farà l'executiu i la que farà la direcció d'obres, val? Tenim l'esperança de poder treure a licitació l'obra abans que acabi aquest mandat. Mm-hmm. Però com que anem bastant justos, no sabem si ho podrem fer realitat o no.
Per tant,
en qualsevol cas, quedarà sobre la taula pel proper mandat, tampoc passa res.
És a dir, que les obres, està clar que no començaran abans d'un any, abans de les eleccions no començaran?
Sí, no, segur que no.
I això segur és un que projecte no. que s'ha d'allargar. De fet, avui precisament parlàvem de com s'allarguen aquests processos burocràtics.
Sí, és molt ferruc tot el tema burocràtic. Sí, l'administració és lenta en aquests aspectes també perquè és molt gran. I això és el que passa.
Doncs queda clar, senyora Pujol, diuen sempre que parlem amb un responsable polític i ara que ens acostem a la data de maig de 2019, si vostè es tornarà a presentar a les eleccions com a candidata de Guanyem Santa Cristina des del carrer.
Doncs la veritat és que no us ho puc dir encara perquè és una decisió que encara no hem pres el grup. Mm-hmm. Tenim massa feina del dia a dia com per posar-nos en aquests temes. Però bueno, suposo que en els propers mesos arribarem a una decisió, segur, vaja.
Això li anava a preguntar, que hi ha diferents partits i vull dir, cada partit té un procés de decisió diferent.
Sí.
Com s'escull Guanyem Santa
Nosaltres Cristina? Nosaltres ho fem per assemblea i per votació, és a dir, hi ha tota una gent que vol formar part de la candidatura, llavors entre tots es parla i es vota, i ja està.
Perfecte, doncs Sònia Pujol, abans li he dit senyora Cristina, però
bueno, perquè Santa Cristina,
Santa
no passa
Cristina,
res.
Ens hem confós. Senyora Pujol, regidora d'Ensenyament i Cultura de Santa Cristina, moltíssimes gràcies per ser
gràcies
avui
a vosaltres per l'interès.
I que tingui molt bon dia i molt bon cap de setmana.
Igualment, gràcies.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Són les 8 i gairebé 54 minuts. És el moment de l'agenda. I I com que som a divendres, tenim una agenda en format més llarg, perquè us expliquem les activitats de tot el cap de setmana. Per exemple, avui, ceràmica i vi, 2.500 anys d'història, aquesta tarda a 6:45 a la Bisbal.
El Terracota Museu i l'Espai del Vi organitzen avui divendres l'activitat Ceràmica i vi, 2.500 anys d'història. Una proposta tècnica i sensorial que neix amb la voluntat de recuperar, reivindicar i posar en valor l'antic maridatge entre la tradició ceràmica i la viticultura. A l'Empordà, la producció i comercialització del vi es varen introduir des d'Empúries, ben a prop de la Bisbal d'Empordà, fa més de 2.500 anys. La ciutat grega va ser el bressol d'aquest conreu i d'aquest sector que actualment està cultivant grans elogis al nostre país.
Moltes gràcies, Miquel 40. No marxem de la Bisbal perquè aquesta nit a les 10 tenim concert del Trio Torreta, una nova edició del ja clàssic Festival de Música Folk de la Bisbal d'Empordà, el Daró Folk. En aquesta ocasió, l'associació Arpa de Bec ens porta un grapat de bones formacions que ompliran la Bisbal d'Empordà de la millor música tradicional. Enguany arribaran a la plaça major de la Bisbal els grups Currandes Són Currandes, Cul de Sac, Filibusters, Bauma, Trio Torreta, Bé de Boix i La Pussa. Tots els concerts són gratuïts. I a Palafrugell, a les 10, al Teatre Municipal, Asian Dub Foundation, La Hain, Life Soundtrack, Martí Seguer.
Asian Dub Foundation posa música en directe a l'emblemàtica pel·lícula francesa L'Odi, en l'única actuació confirmada de la banda en aquest format a Catalunya. Aquest espectacle crea l'ambient únic a través d'un viatge especial entre els fotogrames i la banda sonora interpretada en directe. Steven Chandra, Dr. Das i Brian Farvin són respectivament guitarra, baix i bateria de la llegendària Asian Dub Foundation, una banda que sempre ha estat involucrada políticament i socialment. El seu àlbum més aclamat per la crítica, Enemy of the Enemy, inclou un relat cançó inspirat en aquesta mateixa pel·lícula que reflecteix fins al seu profund compromís amb la societat. El preu de l'entrada és de 20 euros i les podeu adquirir al web d'Ítaca Cultura.
Veig, Martí, que a tots dos ens ha costat dir el nom del grup, dels integrants i de l'àlbum. Anem a dissabte. Perquè arriba a Palamós la bitàcola Bike a la Pineda d'en Gori, Miquel.
Dacil López és un artista de llarga i consolidada trajectòria.
Aquest no és el tall que hem de posar, perquè us hem d'explicar que els aficionats de la bici de muntanya ja ho saben. Arriba a Palamós la Bitàcola Bike, una nova orientació amb BTT. Els participants formaran equips d'una a quatre persones, imprescindible ensenyar llicència vigent. L'obsequi per als tres primers classificats serà en la modalitat curta i llarga, i també hi haurà un obsequi pel primer classificat de la modalitat elèctrica. I a cursar, arriba a la plaça del Mercat el Firal Ecològic. Món Empordà és una associació sense ànim de lucre que té com a objectiu protegir el producte local i ecològic, recuperar els valors de la nostra terra, el respecte pel medi ambient també. Cada dissabte realitzen mercat de productes ecològics a diferents poblacions del Baix Empordà i aquest dissabte estaran a cursar de 9 del matí a 2 de la tarda i a les 11 hi haurà zona de risc, un híbrid entre música i poesia, efectes sonors i performance amb Josep Sobirana Bodo a la guitarra. A la guitarra clàssica i Esther Rocavila, poesia, sintetitzador i samples de veu. I a Santa Cristina d'Aro tindrem l'espai Ridaura a les 8 de la tarda, concert de Dacil López.
Dacil López és un artista de llarga i consolidada trajectòria. Ha treballat i girat pels principals teatres i festivals nacionals i europeus, així com per diferents festivals de Llatinoamèrica amb artistes d'avantguarda. Presenta el seu nou treball discogràfic Mama Shark, produït per Marc Parrot. Synthpop i retrofuturisme, amb un grup format per músics de primera línia a l'escena de la música moderna actual.
I dissabte a les 9 a Torroella de Montgrí, a l'Espai Ter, concert de Maika Makowski i Brossa Quartet Corda.
La compositora, cantant, pianista, guitarrista i actriu Maika Makowski actua per primer cop al festival Ítaca Cultura i Acció, amb la seva proposta més personal, recollida en les cançons del seu darrer disc, Chinook Wind. L'acompanya el prestigiós Brossa Quartet de Corda de Barcelona, així com Pep Mula a la bateria i Pau Valls a la trompa. Serà un concert per descobrir una nova faceta d'aquest artista, difícil d'encasellar i que ha combinat pop, rock, indie o folk i que sempre sorprèn amb les seves posades en escena.
I diumenge Durant tot el dia al Centre Històric de Calonge tindrem la Circavila, tindrem una visita a Romanyà de la Selva a la Cova d'Andaina, un passeig entre dòlmens i, per acabar, a les 6 de la tarda, a Castell d'Aro, a la plaça Lluís Companys, Cornest, concert d'Estúpida Èrica. Tot això és el que dona de si l'agenda cultural d'aquest cap de setmana. La podreu trobar ampliada durant tots els dies, divendres, dissabte i diumenge, a Ràdio Capital, a la nostra antena, i també a radiocapital.cat/agenda. I ara estem arribant a final del programa. Acabem, com cada dia, amb En Temps amb en Martí Seguer.
El divendres comença amb nuvolositat de núvols alts i mitjans que ens deixaran al cel amb força estones de sol. Les temperatures força similars a les d'ahir, entre 16 i 27 graus. I al cap de setmana els núvols ens seguiran acompanyant, no ens deixaran precipitació, però els que vulgueu anar a la platja, doncs molestarà una mica.
Doncs molestarà una mica, quin remei. Acabem aquí aquest supermatí que hem fet David Parreño, Miquel 40, Toni Selles, Alba Cabrera, Alba Legida, Eugènia Güell, Gerard Escats, Juli Pedrero, Manel Magrinyà, Marc Clapés, Pedro Ruiz i Sílvia Pedret.